Papa amb el patriarca Bartomeu de Constantinople 50 anys després de la protagonitzada per Pau VI i Atenàgores.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretillas TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Bueno, tú, bueno, tío. Bueno, Quillo, yo quería decir, quería dedicar esta orejona a toda la gente de Quillo que me habéis criticado diciendo que no tengo cabeza. Pero si os he dado la copa marcando golazo de cabeza. Así. Y también dedico la décima a mi familia, a la Pitina, y a todos los que flipasteis con mi gol de Panenka a la Eurocopa.
Yo solo quería decir que Di María hizo un partidazo y que como no te voy a querer, si eres campeón de Europa por décima vez.
Gracias, mister. Pasa el micrófono. Buenas noches a todos. Yo no tengo palabras de describir la mi felicidad de levantar este Champions, esta mía Champions. Quiero dar las gracias a mis 17 goles en esta Champions. También agradecer a mi entrenador personal por hacer de mi cuerpo una escultura. Es que es muy difícil hablar ahora. Y solo espero que los postes que vendan sobre la décima yo salga sin camiseta a la Madrid.
Oh, sí, pues vaya con el Cristiano, Este debería pasarse a la política. Menudo discurso de campeón.
Pero mire usted, Mariano, mire usted, ese Madrid no es solo Cristiano, ese Madrid es toda España y también Cataluña entera. Todo el mundo, mire usted, you know that we know that every Spain people are from Madrid.
Hombre, pues la verdad es que sí, mire usted, ¿para qué engañarnos? Toda España necesitaba esta décima. Y lo bien que nos ha ido para despistar y que no fueran a todos a votar.
Pero si Mariano, votar, están ahora todos votando. ¡Que vote el Bernabéu!
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casall.
Què tal? Molt bona tarda i en primer lloc, i encara que costi, ho hem de dir, felicitats a tots els merengues que aquest cap de setmana doncs tenien l'alegria de guanyar la dècima. Això sí, una imatge val més que mil paraules, però jo no em quedo amb la imatge de Casillas aixecant la dècima, em quedo amb el petó que li va fer el porter del Real Madrid a Sergio Ramos tot just marcar el gol de l'empat al minut 93 i que servia per tornar la vida a tots els merengues. El central li va treure un gran pes de sobre a Casillas, concretament 1.086 quilos. 4 quilos són els que pesa l'orelluda. Per tant, ens en queden 1.082. I en aquest cas, aquests 1.082 quilos dels que parlo són un altre tipus de quilos. Em refereixo als 1.082 milions d'euros que s'ha gastat Florentino Pérez des de la seva arribada al 2000 al Real Madrid per aconseguir la nedada dècima. Ara sí, doncs, enhorabona, ja la teniu. I cal dir que tot el que va passar dissabte a la nit a Lisboa va ser enorme, grandiós, espectacular, sorprenent, inèdit, vibrant, emocionant, captivador i històric. Encara que tot va començar sent caòtic, amb la manera d'enganyar de nou de Diego Costa als seus, que els va fer creure que estava per jugar i va passar el que va passar. Es va tornar a lesionar. Ja no era la primera vegada, ho havia fet al Camp Nou. I, curiosament, aquest, el canvi de Diego Costa, que es va gastar inútilment, doncs Simeone l'hagués utilitzat i li hagués vingut molt bé al final del partit, quan ja tothom estava desfet. Va ser estrambòtica també la manera en què el Madrid va renunciar a jugar a futbol i va ser espectacular com van canviar les coses quan l'Atlètic va creure que tenia la Champions al seu abast. Just quan uns acariciaven ja la primera Champions, els altres van començar a lluitar per la desena. I com sempre, el Real Madrid, en aquest tipus d'ocasions, va arribar a temps. Ho va fer en l'últim minut. Bé, més enllà de l'últim minut. Va ser horrible comprovar que el millor atlètic de la història li tornava a passar el mateix que en aquella final del 74. Aleshores, el rival el va matar en el segon partit. Aquí, el seu adversari el va sentenciar a la pròrroga, que és la versió moderna del partit de desempat. El favorit, el ric, el milionari, el poderós, el posseïdor de 9 títols europeus, va salvar el seu prestigi i es va coronar per desena vegada en un remat de cap, com no, de Sergio Ramos, el burleta de les xarxes socials que té el cap més pel futbol cap al Twitter, però que ara mateix seria capaç de guanyar el Mundial ell sol. I després, amb l'Atlètic ja lligat de mans, derrotat, esgotat, va aparèixer el jugador dels 100 milions d'euros per donar-li la raó a l'amo del Madrid, Florentino Pérez, que per fi va poder convertir els seus milers de milions d'inversió en un tresor, la dècima. I, per cert, aprofitant que parlàvem de Florentino, què me'n dieu de la celebració que va realitzar? No va trobar una millor mà i un reconeixement més oportú que el de José María Aznar? Bé, com us deia a l'inici, una imatge val més que mil paraules. Doncs aquesta imatge, la de José María Aznar i Florentino Pérez, la dels pectorals de Cristiano Ronaldo i també el petó d'Iker Casillas amb Sergio Ramos, com si sabés que l'havia salvat de la crucificació, seran les imatges per mi que passaran als anals de la història amb aquesta dècima.
I de la dècima dels grans, els somnis dels petits. Avui parlaré del futbol més humil. Començaré per dalt de tot de la piràmide d'aquest futbol modest, perquè possiblement ahir, ja a dalt de tot, un equip acabava donant el salt de la piràmide modesta a la dels mediàtics. Us parlo de l'Eibar. Després de 27 anys a la segona divisió, ahir el conjunt basc aconseguia el seu primer ascens a primera. Clar, si restem dels seus 74 anys d'història, 27 temporades, ens en queden 47 d'anys, 47 anys en què aquest humil club ha militat en categories inferiors a les professionals. I ahir, després de superar per un gol a zero l'Alavés, certificava la increïble història d'un petit que vol ser gran. Certificava, per què no dir-ho, la gran sorpresa de la temporada. Recordem que l'Eibar va pujar l'any passat a la segona divisió i, per tant, 365 dies després d'abandonar la segona B, ara li diuen hola a la Lliga BBVA. Una lliga en la qual Ipurua, el seu feu, serà un desplaçament complicadíssim per a molts equips, inclosos els més grans. Salvant distàncies, després del desgraciat descens d'un equip de Pamplona, podem dir que l'Eibar podria arribar a ser el nou Osasuna a la primera divisió. Veurem. Com també veurem què passa amb els ascensos i descensos d'aquesta segona divisió, de segona B o de tercera. Sí, segueixo parlant de futbol modest. El Sabadell segueix somiant amb el playoff, però no ens enganyem, eh? Si arriba aquest playoff, ho tindrà molt, 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 molt complicat per acabar pujant. Si no, i si no, recordeu el que li va passar al Girona l'any passat. Un Girona pel qual tots creuem els dits, pensant que encara és possible que es salvi. Haurà de guanyar gairebé tots els punts que resten en joc i esperar d'altres resultats. Ahir guanyant hagués passat a dependre de si mateix, però no va poder passar de l'empat. I ja per últim, poso sobre la taula fins a 5 clubs en forma de 5 il·lusions diferents. Llagostera, Hospitalet, Nàstic, Lleida i Cornellà. El Llagostera va viure ahir la creu del futbol. Igual que l'Atlético la vivia el dissabte, el Llagostera li tocava diumenge. En un Sardinero ple a basar, com no s'havia vist, jo ni recordo, a primera divisió, tenint el Racing tanta afició al seu camp, doncs veiem un Sardinero ple, els locals tenien la sort de cara i Sallarès, davanter gironí, es marcava en pròpia porteria al minut 89. Pitjor escenari, impossible. I després d'aquest pal, autocar, com tots els equips modestos, no, res d'avions, autocar cap a Llagostera. Quin viatge més llarg. Però parlant de llarg, això pels llagostarins encara s'allarga. Encara hi ha vida i moltíssima vida pels catalans, perquè l'Hospi, amb moltíssima èpica, es carregava el més potent de tots, el Cádiz. 10 vegades més pressupost tenen els gaditans que no pas ells. Molta vida també perquè el Lleida passava amb èpica remuntant el gol inicial del Toledo i molta vida perquè el Nàstic també eliminava el Ferrol. Va ser un gran cap de setmana pel futbol modest, un gran cap de setmana on totes les mirades estaven posades, per què enganyar-nos, a Lisboa, en aquelles cares d'alegria blanca i de tristor matalassera. Però també aquest que hem passat ha estat un cap de setmana de cares d'alegria i de tristor al futbol modest, al futbol de casa. I una de les millors alegries era la de l'ascens del Cornellà, la segona B, doble notícia bona, perquè puja un català i perquè se'n salven de retruc i amb més categories molts d'altres equips. Avui aquí al Zona Mixta precisament felicitarem un entrenador que ha salvat el seu equip, gràcies, d'entre d'altres, a aquest ascens del Cornellà. En fi, que amb la Lliga dels Mediàtics acabada, ara, abans del Mundial, ens queda a tots estar enganxats, no, enganxadíssims al futbol que més ens toca, al futbol modest.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta...
Molt bona tarda, dilluns dia 26 de maig, primer programa postdècima. Més d'un ens agradaria, doncs, avui poder fer festa, però som aquí. I un dia més també començarem el programa repassant els titulars més destacats del dia.
I, òbviament, a taula, avui el que tocarà és seguir parlant d'aquesta dècima del Real Madrid, que, òbviament, encara resta molt present en tots nosaltres. La van aconseguir fa res, fa dos dies.
I, a més, com sempre, també us aproparem l'última hora de l'Espanyol tot seguit. Com sempre, connectarem amb l'Ignacio Miguelet, company de Pericos Online, i parlarem de l'actualitat també més immediata del Futbol Club Barcelona, en aquest cas amb en David Serra.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia, avui amb dos Francescs, el Francesc Aguilar, del Mundo Deportivo, el Francesc Via, de Pericos Online. Atenció a la notícia bomba, que hi ha hores d'ara al món periquito, ens la deixaran a... no sé si el Francesc Via o l'Ignacio Miguelet, veurem qui s'avança primer, i després el Pedro Quijada també, que estarem aquí, entrenador de Primera Catalana.
I per acabar el programa, doncs un dia més també repassarem l'agenda del dia. Anem ja amb els titulars, que com sempre
escolta,
anem justos.
Escolta, no, que m'ha dit per micròfon intern el Toni, diu Pedro Piquera, se m'anava a escapar, eh?
Doncs no, no avui no, no. Pedro Quijada.
Pedro Quijada, Pedro Quijada, va, som-hi.
Som-hi amb els titulars.
Els titulars.
El madridisme celebra encara dos dies després la consecució de la dècima.
Ahir pels carrers de la capital els afeccionats blancs ovacionaven i celebraven la desena Champions League de la seva història.
Recordem que els blancs l'aconseguien després de superar la pròrroga a l'Atlético de Madrid el passat dissabte a Lisboa.
La celebració d'ahir va omplir els carrers de Madrid, així com també va deixar sense seients llibres un Santiago Bernabéu que acabaria convertint-se en l'epicentre de la festa.
Un dels grans protagonistes d'aquesta celebració va ser Sergio Ramos. Recordem que el defensa blanc va marcar en temps afegit per forçar la pròrroga i fer possible la dècima. Escoltem a Ramos dirigint-se a la seva afició.
Para mí es un sueño cumplido poder levantar la orejona, poder añadirla al palmarés, pero eso requiere mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y es gracias a todos los jugadores, a todos los técnicos y a todos vosotros por estar arropándonos y dándonos esos momentos de empuje que necesita el equipo en los momentos difíciles.
Un Sergio Ramos que també era protagonista abans d'arribar al Bernabéu, perquè a la matinada de dissabte diumenge enviava un clar missatge al seu rival des de la Cibeles.
Ramos deixava anar un "que se enteren los indios quién manda en la capital".
Mentrestant, precisament a l'Atlético de Madrid segueix havent-hi molt malestar perquè, segons els matalassers, els blancs no van saber guanyar.
Han estat molts els jugadors i fins i tot part del cos tècnic i directiva de l'Atlético que s'han queixat per les actituds de, d'entre d'altres, Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo i Varane en aquesta final de Lisboa.
Sigui com sigui, el club de la Ribera del Manzanares ja comença a passar pàgina i ho fa amb Simeone presenciant en el dia d'ahir un partit del filial matalasser que s'està jugant la permanència a la segona divisió B.
I de la Champions passem ara a parlar en clau blaugrana.
A Can Barça, ja amb els jugadors de vacances, es pensa en la renovació de la plantilla i d'entre els noms que sonen ara ha entrat en escena el de Marquinhos.
Després de confirmar-se el fitxatge de David Luiz, procedent del Chelsea, i que ha fitxat pel PSG, ara l'opció més clara és la del jugador brasiler de la Roma.
A tot això, des de la llunyania, arriben més declaracions dels futbolistes de la primera plantilla barcelonista.
És el cas de Neymar, que concedia una entrevista a la televisió Globo i allà afirmava que Messi sempre ha estat una solució i mai un problema. I que sempre el defensarà a mort.
Qui també parlava aquest cap de setmana era el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, qui sentenciava que les seves virtuts encaixen amb el Barça.
Com sempre, ampliarem detalls de la darrera hora barcelonista a l'espai Connexió Blaugrana.
I del Barça passem a parlar de l'Espanyol, perquè tot fa indicar que avui pot ser un dia clau per tancar el nou entrenador Periquito.
I és que, segons el diari AS, qui agafarà les regnes de l'Espanyol serà Sergio González.
El fins ara entrenador del filial podria saber avui mateix la decisió definitiva del Consell.
Òscar Perarnau a partir de llavors doncs començaria a treballar colze a colze per començar a dibuixar la propera temporada amb el propi Sergio González.
Com sempre, i tal com us dèiem, ampliarem la informació sobre la darrera hora periquita a l'espai Connexió Blanquiblava.
I de l'Espanyol passem a parlar ara de la selecció espanyola, perquè ahir Vicente del Bosque amagava les seves cartes.
El seleccionador espanyol convocava 19 futbolistes pel partit amistós que jugaran aquest proper dijous davant de Bolívia.
Vicente del Bosque donarà a conèixer la llista definitiva pel Mundial el proper 30 de maig. De moment, per aquest partit amistós no hi han entrat ni jugadors del Madrid ni de l'Atlético. Així, com sí que ho ha fet i és la gran novetat, Gerard Deulofeu.
I ara parlem ja de la segona divisió, on només el Sabadell, per part dels representants catalans, aconseguia un resultat positiu.
El Barça ve que hi ha 1-0 al camp de l'Sporting, el Girona no podia passar de l'empat a un davant del Mallorca, i finalment, qui sí que guanyava i segueix somiant amb el play-off d'ascens és el Sabadell, que s'imposava 1-0 al Tenerife.
Una Lliga Adelante que ahir ja ens va donar el primer ascens confirmat a la primera divisió. Com ens deia en David, era l'Eibar.
El conjunt basc superava 1-0 a l'Alavés i d'aquesta manera certificava per primer cop a la seva història aquest ascens a la Lliga BBVA.
D'altra banda, qui també podria jugar a primera divisió, però al final no ho va acabar certificant, va ser el Deportivo de la Corunya, que queia 2-1 al camp del Numancia i que d'aquesta manera s'haurà d'esperar a la següent jornada per confirmar l'ascens.
I parlant d'ascensos, anem cap al play-off d'ascens a la segona divisió. Ahir es confirmaven dos, Racing de Santander i Albacete, ja són equips de Lliga Adelante.
El Racing s'imposava per 1-0 al Llagostera gràcies a un gol en pròpia porteria de Sallarès al minut 89, una autèntica gerra d'aigua freda per als llagostarins, que això sí, encara somien amb l'ascens perquè ara s'uneixen a les següents eliminatòries.
Unes segones eliminatòries on hi haurà fins a 4 equips catalans. Al Llagostera se li uneixen Hospitalet, que guanyava 2-1 al Cádiz, Nàstic, que empatava Ferrol i feia el 2-0 de l'anada bo, i el Lleida, que s'imposava per 2-1 al Toledo.
Finalment acabem comentant que ja es confirmava l'ascens a la segona divisió B del Cornellà, que superava per 3-1 a l'Izarra i que segueixen en la lluita per ascendir ara a Europa i Muntanyesa.
I tanquem la plana futbolística afegint que a la Copa de la Reina de Futbol Femení ahir el Barça es classificava per a les semifinals després d'eliminar la Reial Societat. Recordem, 0-1 a l'anada per les blaugranes, ahir a Barcelona 0-0.
El Barça ara s'enfrontarà en les semifinals al Rayo Vallecano, l'altra semifinal entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
Encetem ara el bloc poliesportiu, comencem parlant de Fórmula 1. Nico Rosberg repetia triomf al Gran Premi de Mònaco per recuperar el liderat al Mundial.
Hamilton, amb problemes de visió en un ull, amb prou feines va aguantar la segona plaça davant Ricciardo. Alonso va poder acabar quart després d'aprofitar l'abandonament de Vettel i la punxada de Kimi Raikkonen.
En bàsquet, el Barça s'imposava sense problemes al Cajasol de Sevilla per 88-72. En l'últim partit de la fase regular de la Lliga Endesa i s'enfrontarà al Laboral Cucha en els quarts de final dels play-offs pel títol.
El Fiat Joventut acomiadava la temporada donant una alegria a la seva afició, sumant una victòria de prestigi contra el València Bàsquet per 78-73. Un triomf estèril, però, perquè el conjunt de Salva Maldonado ja no tenia cap opció de jugar als play-offs.
Per últim, la Bruixador Manresa no es podia acomiadar de la Lliga Endesa amb victòria contra el Club Baloncesto Canàries. Els manresans van perdre per 71-75 contra l'equip canari i tancaven així una temporada per oblidar.
Recordem que els play-offs de quarts de final per al títol de Lliga començaran a partir d'aquest proper dijous.
Del bàsquet català hem de destacar també que el Prat serà la temporada vinent nou equip de l'Eport, la segona categoria del bàsquet estatal.
L'equip del Baix Llobregat completava la millor temporada de la seva història certificant l'ascens per la via ràpida 3-0 contra el Palma Air Europa.
I a la NBA els Oklahoma City Thunder guanyaven el seu primer partit com a locals a la final de la Conferència US 106-97 davant el San Antonio Spurs, que ha dominat la sèrie encara per 2-1.
La reaparició de Serge Ibaka donava als Thunder la consistència defensiva que els havia faltat en els dos primers partits, mentre que en atac Durant anotava 25 punts i Westbrook 26.
En ciclisme, l'italià Fabio Aru s'emportava aquest diumenge la 15a etapa del Giro d'Itàlia al marxar tot sol a falta de poc més de 2 quilòmetres per creuar la línia de meta.
Rigoberto Urán es manté al cap davant de la classificació general amb 1 minut i 3 segons d'avantatge sobre Cadel Evans i 1 minut i 50 segons sobre Rafał Majka.
Aquest dilluns es produirà la segona jornada de descans, però el Giro arrencarà la seva última setmana rodejada d'alta muntanya.
En tenis ja, aquest diumenge donava inici Roland Garros amb una victòria significativa, la de Roger Federer sobre l'eslové Lucas Laco, que servia al suís per igualar les 50 victòries de Rafa Nadal a París. Precisament per aquest dimarts també està previst el debut de Nadal, si la pluja que està caient sobre la capital francesa ho permet.
Parlem ara d'handbol perquè el Freiking Granollers tancava la temporada perdent 27-18 a la pista del Frigoríficos Morrazo.
Per contra, el Barça, que renovava el seu entrenador Xavi Pascual fins al 2017, aconseguia un rècord històric després de vèncer a domicili al Naturhaus La Rioja i haver acabat invicte a la Lliga Sobal.
En futbol sala, el Marfil Santa Coloma va perdre 0-4 davant l'Inter Movistar en el primer partit de play-off de les semifinals al títol de Lliga.
Per la seva banda, el Barça L'Esport va guanyar 4-1 contra el Pozo Murcia en un partit que també va servir d'homenatge a Jordi Torres i Gori Fernandao, que deixaran el club a final de temporada.
En rugby, el Barça és nou equip de la Divisió d'Honor després de superar el Sant Cugat 40-21 en un partit disputat al camp de la Foixarda.
D'aquesta manera els blaugrana acompanyaran a la Santboiana, la màxima categoria del rugby estatal, la temporada vinent.
I finalment, Kilian Jornet guanyava la prova basca de Cegama per setena vegada i ho feia establint un nou rècord de la prova.
L'atleta de la Cerdanya creuava la línia de meta amb un espectacular temps de 3 hores, 48 minuts i 40 segons i rebaixant en 6 minuts el rècord anterior.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, anem per feina, ens asseiem a taula i com us dèiem abans, del que es parla òbviament avui i del que es parla durant més temps, encara que li faci mal a la gent, és d'aquesta dècima que aconseguia el Real Madrid el dissabte a Lisboa.
Doncs sí, però la pregunta és clara, ho va mereixer més l'equip d'Ancelotti que el de Simeone?
Va ser un càstig massa cruel per als matalassers.
Quants anys hauran de passar ara perquè els Atléticos tornin a disputar una final de la Copa d'Europa?
I el Real Madrid?
Seran capaços de guanyar la undècima en un període curt de temps?
No sé. O es tornarà a convertir en un mal son?
Són diverses, com sempre, les qüestions que us plantegem a taula i per això també volem saber la vostra opinió, que ens podeu fer arribar també al Facebook i al Twitter del programa. 2:27, fem una petita pausa i tornem ja amb l'última hora blanca i blava i la blaugrana. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FM Zona Mixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 PM, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 PM, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanquiblava. Avui amb el nostre company de Pericos Online, l'Ignacio Miguelet, a qui saludem ja. Bona tarda, Ignacio.
Bona tarda, David, com estàs?
Bona tarda, molt bé. I sorprès, perquè molts mitjans ja són els que obren amb un nom propi per l'espanyolisme. Els pericos han de saber que qui sona a hores d'ara com a futur, no hi ha gairebé com a present entrenador de l'Espanyol, és Sergio González.
Sí, efectivamente, así lo publicamos también en esta mañana, el que hasta ahora y en este momento es entrenador del Espanyol B y que sobre todo ha hecho una gran campaña desde que firmó por el equipo, bueno, lo sacó del pozo, ganó prácticamente todo, o los puntos que se dejó en la mayoría fueron empates, apenas dos derrotas, y como digo, una gran campaña en el B que hizo estar en mente de Perarnau, del presidente, a dirigir el primer equipo del Español. Sí, es verdad que barajaban otras opciones con todos los nombres que han sido, Luis García, Javi Gracia, en fin, varios nombres.
Sí,
que están de la lista, tanto para también Pepe Mel, también sonaba con fuerza Paco Gémez. Como digo, todos estos nombres están yendo de la lista y como todos sabemos que la figura principal a presentar y a contratar es el entrenador para así poder tener o empezar a confeccionar la plantilla desde la base. Y no desde
sí, sí.
Y la base en este caso es el entrenador. Así que como te digo y como también publicamos en Pericos Online, todo apunta a que si nada cambia, entre mañana y pasado será oficial la contratación de Sergio González como nuevo técnico del equipo del Español.
Veurem què acaba passant. De fet, a Pericos Online podem llegir que avui es podria arribar tancant el Consell, com diu l'Ignacio, es faria públic o bé demà o passat demà. Estarem molt atents. De fet, avui teniu nova edició de Pericos Online, tant ràdio com televisió, i he llegit que fareu l'últim semàfor, el de la temporada, no?
Efectivamente, porque, como bien dices, después del fin de semana y volvemos también a la tele. Y estará David López, que ha sido el ganador del semáforo, que no del premio Fosprint, que también entregamos el semáforo, sí, porque ha sido el más votado. Están allí también todos los integrantes del semáforo de Pericos Online para hacer una pequeña entrevista y para que nos cuente sus sensaciones después de haber sido elegido, como digo, el mejor jugador de la plantilla por todos los colaboradores de Pericos Online.
Bueno, doncs estarem atents a aquest doble programa, aquesta doble ració de Pericos Online, tant a la ràdio, aquí Ràdio Estel, com al Punt Avui Televisió. Per últim, un darrer apunt, Ignacio, ahir es celebrava la festa solidària a la ciutat esportiva Dani Jarque i, segons les fonts del club i imatges que podem veure, va ser tot un èxit.
Sí, efectivamente, además allí estuvo mi compañera Laura Bertrán con Francesc Vía, jefe de todo.
Sí.
El gran Francesc Vía estuvo por allí disfrutando de la fiesta perica, una fiesta que se esperaba tuviese bastante triunfo, y así ha sido. La verdad que ha acudido bastante gente, lo mejor de todo es que está destinado a fines solidarios.
Correcto.
Que al final, bueno, a todos se nos ablanda el corazón cuando te cuentan para qué va destinado todos los beneficios, y sobre todo después de ver el éxito que tuvo, seguro que será la primera de otras muchas fiestas solidarias. Y qué mejor forma que acabar de la temporada que así, con esa fiesta en la ciudad deportiva.
Hoy tan.
Y como también te digo, estuvo Laura, estuvo Vía, y hoy en televisión podréis ver les imatges i el reportatge que hicieron.
Doncs estarem atents a aquestes imatges i a veure si s'acaba confirmant aquest fitxatge de Sergio González com a nou entrenador de la primera plantilla del Real Club Deportiu Espanyol. N'estarem molt pendents. Ignacio Miguelez, una abraçada ben forta i t'escoltem a la tarda i et veiem a la nit al Punt Avui TV.
Perfecto, muchas gracias.
Adéu.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Tot el camp és un clam.
Vinga, doncs ara sí, Connexió Blaugrana amb en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, en primer lloc, parlem de la central de present i de futur, de Gerard Piqué, que ja ha signat la seva renovació.
I tant, perquè Piqué ahir al vespre signava el seu nou contracte fins al juny del 2019. El jugador estava molt content de poder allargar el contracte i continuar la seva carrera al Barça. Piqué també es mostrava il·lusionat amb la nova temporada perquè haurà d'assumir, evidentment, més responsabilitat dins l'equip amb la marxa de Puyol i també amb l'arribada de Luis Enrique, perquè creu que és una bona elecció amb tota l'experiència que ja té amb el B i dins del Barça i que coneix bé el Barça, per tant. I el central català creu que aquesta temporada que ve l'equip lluitarà per tornar a guanyar títols.
L'escoltem.
El Futbol Club Barcelona té que estar sempre a dalt de tot, guanyar títols, sentir-se important dins de l'elit europea i mundial, i crec que tenim equip, tenim entrenador, tenim tots els ingredients per tornar-hi a ser.
D'altra banda, qui també és notícia avui a Can Barça és Gerard Deulofeu.
Exacte, i també coneixem una altra notícia important pel Barça i que demostra que aquesta temporada que ve pot ser la temporada d'Olofeu. Vicente del Bosque l'ha convocat pel partit que juga la selecció espanyola contra Bolívia el pròxim 30 de juny, de maig, perdó. D'Olofeu, en principi, no estarà a la llista final pel Mundial, a menys que no hi hagi alguna lesió important. Del Bosque explicava així per què l'havia escollit per aquest partit.
Deulofeu entra en esta convocatoria para completar la lista de 19. Como sabéis, no está en la lista de 30, pero queremos que esté aquí con nosotros durante toda esta semana.
Doncs bé, Deulofeu, que hi serà, que s'ho té ben merescut, i qui també hi serà són Jordi Alba, Pedro Cesc, Xavi Iniesta, Piqué i Busquets, per part blaugrana. D'altra banda, el nom propi també per excel·lència aquests darrers dies ha estat Marc-André Ter Stegen, David.
Això mateix, perquè l'hem pogut escoltar en una entrevista a Barça TV i el nou porter blaugrana es mostrava molt convençut d'aquesta oportunitat i de poder estar a l'altura en un equip tan competitiu com el Barça.
Soc molt conscient del que em ve a sobre. Estic informat sobre aquest tema i en tot aquest temps ja sé que l'exigència aquí és màxima i que només val guanyar. Faré tot el possible perquè el Barça triomfi. 100.000 espectadors són moltes persones, però crec que quanta més gent hi hagi, més recolzament hi haurà també per al Barça. Crec que no hi ha res més bonic que això.
Doncs Marc-André Ter Stegen, amb aquesta traducció simultània de Barça TV, no eres tu, David Serra, ho deixem clar. I ja per acabem de parlar de dos noms propis més. En primer lloc, Neymar, David.
Exacte, perquè Neymar, en una entrevista al mitjà brasiler Globo Esporte, va defensar contundentment a Leo Messi. Segons Neymar, Messi és el millor jugador que ell ha vist mai i va comentar també que sempre el defensarà a mort, perquè segons Neymar, l'argentí és la solució del Barça, l'argentí no és el problema.
Doncs bé, declaració d'intencions de Neymar, i ja per acabem de parlar de Mascherano i del seu futur.
Exacte, ja l'havíem sentit en ell dient que possiblement la temporada que ve no sabia si seguiria. Un dels equips que el vol és el Nàpols. El seu president assegurava en una ràdio italiana que tenen una oferta a punt i preparada per entregar al Barça i que parlaran amb el Barça per intentar fitxar-lo.
Doncs veurem què acaba succeint. Mascherano és un home que agrada i molt a Luis Enrique. Fins i tot havia sortit filtrat a la premsa que Luis Enrique voldria que Mascherano fos un dels capitans del primer equip. Però davant de les ofertes del Nàpols veurem què acaba passant més a Can Barça. David, ho deixem aquí. Moltes gràcies.
Molt bé, fins demà.
Ens seguim escoltant, que vagi bé. Nosaltres fem una petita pausa i tornem ja amb la tertúlia aquí, al Zona Mixta. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprim. Fosprim de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprim, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprim de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, doncs va, ara sí, anem ja amb el temps de tertúlia d'avui dilluns i comencem saludant un gran amic del programa com és en Francesc Aguilar, redactor de Mundo Deportivo. Imagino, Francesc, molt bona tarda. Cap de setmana complicat pels culers, eh?
Bé, segons es miri, no?
Per què? Digue-m'ho tu. Jo ja et dic, jo molt culer que sóc i a la dècima no m'ha sentat massa bé.
Bueno, pues imagina't jo que la vaig veure en directe.
Ostres.
Bueno, però hi ha més coses a la vida.
I tant que sí.
Però també era un cap de setmana important per al que es votava al nostre país.
Exacte.
Això hi ha que ser més optimista. Això o altres és molt circumstancial. És més, jo crec que va ser un gran spot per moltes coses que es van votar ahir al nostre país.
Una bona precampanya, també. Sí, sí senyor. Sí, estic d'acord, estic d'acord.
No van ser... Jo, fonamentalment, destacaria que no van saber guanyar. O sigui, no em va agradar gens la forma que va celebrar l'amic Cristiano Ronaldo el seu gol i altres coses. I simplement van guanyar amb tota justícia perquè a la pròrroga només va haver-hi un equip sobre el camp. Però ja que s'ha de guanyar també, i tants anys que portaven esperant la dècima, podien ser una mica més...
Més senyorio, no? Que diu
sí,
els seus valors.
Una bona expressió, sí senyor. Sí.
Bueno, i parlant de saber guanyar, qui s'ha guanyat possiblement estan les travesses per ser entrenador de l'Espanyol és Sergio González. I ara li preguntarem a Francesc Via perquè a Pericos Online surt tan gran. Sergio agafa les regnes. Francesc Via, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Jo t'ho preguntava fora de micròfon si això va en sèrio i em deies que... Bueno, digue-ho tu mateix. Sergio González
no,
està...
Ara mateix seria una sorpresa majúscula que no es confirmés que Sergio entrenador de l'Espanyol per la propera temporada. Tret de trucada de darrera hora, que pugui anul·lar del teu poble,
sí,
que puguin anul·lar alguna contraordre, jo crec que això està...
Sí, està trucant molt últimament, eh?
Sí, és el que sí, que les línies van saturades.
Bueno, línies saturades o no, jo crec que el dissabte es van saturar les línies blanques i un dels que segur que va trucar per felicitar amics seus, a familiars o que va rebre trucades de felicitació és el nostre merengue dels dilluns, el Pedro Quijada. perquè a part també l'hem de felicitar per altres coses, ja ho farem. Pedro Quijada, primer de tot, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, i enhorabona, perquè crec que has tingut un gran cap de setmana. Ets entrenador, has tingut alegries a nivell personal i a part la dècima, així que enhorabona.
Sí, moltes gràcies. La veritat és que ha sigut el millor cap de setmana futbolístic de la meva vida, amb molta diferència.
Doncs ens n'alegrem i molt, Pedro. L'enhorabona, perquè ho diem tot. Vas aconseguir la Lliga amb l'infantil del Vilassar, vas aconseguir la salvació a la permanència, vaja, primera catalana amb el primer equip del Vilassar de dalt, i com no, l'anhelada dècima va arribar. Per cert, amb un gol de cap de Sergio Ramos, que està en un nivell de forma espectacular.
Sí, sí, la veritat és que jo crec que sóc un dels madridistes més crítics amb Sergio Ramos, que sí, em coneix.
Sí, vols dir, Pedro? Vols dir, Pedro?
Sí, sí,
vols riure? Voleu riure un moment tots?
Bueno, permeta'm una cosa, sí. Si no li agrada, pues que ens el deixin.
Exacte,
eh?
Sí. Doncs mira, no. Francesc Aguilar, Francesc Via i Pedro Quijada, això deia Pedro Quijada de Sergio Ramos el dia després del derbi Madrid-Barça al Bernabéu de Lliga.
Una vegada més, després d'una actuació personal en tot el partit molt lamentable i d'una temporada que no és digna d'un capità del Real Madrid. O sigui, que jo crec que abans de parlar de factors externs s'haurien de mirar una miqueta més a si mateixos per intentar millorar i, i fer honor a la samarreta i a qui porten i al club que representen.
Bueno, aquest era Pedro Quijada ja fa una mica de temps enrere.
Jugada,
Sí, sí, talent.
Jugada,
és el que té doncs, participar en un programa de ràdio que es grava.
Ja ha guanyat la dècima, ja ha guanyat la dècima. També és el preu que s'ha de pagar, Pedro.
Ara li deixem que faci la rèplica.
Jo crec que si som... I intento ser sincer i coherent al mateix temps, no? Jo segueixo mantenint el que pensava d'aquella fase de la temporada de Sergio Ramos, però també és cert que, per exemple, intentant només parlar de la final, jo crec que hi ha dos jugadors del Madrid que van fer un partit excepcional i són els dos centrals, precisament. Si a sobre un central aconsegueix un gol tan important com aquest, que jo crec que és el gol que es recordarà de la final, no? Culmina una actuació absolutament estel·lar, no? El dia de la final també ho va fer ja a semifinals contra el Bayern de Múnich i la veritat és que el seu final de temporada està sent d'un rendiment excel·lent.
I serà bo que la selecció espanyola el pugui aprofitar pel Mundial, perquè aquest nivell doncs, en traurà molt de profit. Francesc Aguilar?
Di Maria no va estar malament, per cert, també.
No, exacte, un altre que déu-n'hi-do...
Sí,
la temporada en si de Di Maria, del mes d'agost, està fora del Madrid, a acabar-se convertint en indispensable també és de molt de mèrit. Francesc Aguilar, et vull preguntar una mica per què et va semblar el partit i, sobretot, un nom propi que va fer trontollar una mica l'esdevenir del partit. Diego Costa, que va acabar jugant, no sé si va enganyar el cos tècnic, si el cos tècnic sabia de com estava el brasiler, l'hispano-brasiler... Tu mateix.
Home, que ho sabia, sí, perquè Adrián m'està calentant individualment, molt intensament. Ho vam veure tots els que estàvem al Daluz i es va sobtar moltíssim, no? No tenia cap sentit que Adrián estigués calentant d'aquella forma. Jo crec que no va ser el millor dia del Xolo. Mira que és un home que jo admiro profundament. No va ser... I quasi per mi, amb l'error que ja el va fer al Camp Nou, va d'alguna forma... complicar el partit i els canvis i l'estat físic del seu equip per arribar a aquesta pròrroga, el que el Madrid va passar per sobre d'ell, sobretot també perquè tenia una banqueta molt millor que l'Atlético i qualsevol altre equip. Però per mi l'error quasi més greu que el del Diego Costa, que jo entenc que si un jugador que t'ha donat tant et diu que vol jugar i que està bé, i segons m'expliquen, inclús li va dir que jugava al Mundial per fidelitat amb ell i per l'Atleti, pues que la línia. En canvi, que jo sóc més crític és amb el canvi del Sosa, que per mi és un jugador que no aporta res, que li va complicar molt al seu equip, que no fiqués Diego Ribas. Em costa acceptar-ho, però li diria que sí també, perquè sé que pràcticament no es parlen, però tenia un senyor que es diu Mario Suárez, que és un tros de jugador, que l'havies aportat molt, però és que a sobre va treure del camp a Raúl García, que estava incordiant moltíssim al Real Madrid. No acabo d'entendre, i ja finalment va fer el show, que és cert que el Varán li va tirar una pilotada a la banqueta, però no hi havia per reaccionar la forma que va reaccionar, que si l'enxampla el plega, eh?
Francesc Via, com vas veure tu aquest partit, tot el que ens diu el Francesc, la teva opinió també? Ens interessa
no,
i molt.
Subscric molt aquestes paraules, sobretot a l'anàlisi que el Xolo no va, diguéssim, fer la millor gestió possible. Jo crec que el tema de Diego Costa, bé, la gent de l'Espanyol ja tenim una bona experiència del que és els tractaments de placenta d'euga amb De La Peña, que va ser sotmès també infructuosament, perquè això jo crec que és un... Vaja, m'ho reservo.
És un timo de 3.000 euros la sessió.
Totalment, totalment. Però bueno, és igual. Escolta, doncs, si els tenen, que els paguin i millor. Si els tenen amb això, millor que fer mal pels puestos. Però el tema és que jo crec que, sincerament, el pes de la samarreta, a vegades, d'aquells que es diu una cosa que és un intangible, jo crec que es va veure en aquest partit, perquè doncs, finalment és un partit de tòpics. L'Atlètic de Madrid va fer un joc, jo crec, recurrent a... que seria el pitjor dels tòpics quan s'analitza a la seva temporada, que ha donat per molt més del que va mostrar, i el Madrid fa una mica de fidelitat també al seu tòpic de llegenda, de no rendir-se fins al darrer instant i de ser capaç d'aconseguir això. D'altra banda, crec que li va passar també el partit del Camp Nou a les cames dels jugadors de l'Atlètic de Madrid, per contra, doncs, els del Real Madrid van poder tenir un partit molt més tranquil davant l'Espanyol, i això també és important, i també és veritat lesionats, però bueno, molt més circumstancial. I, per acabar també, Sergio Ramos.
Sí.
Realment, el Pedro, el que va dir de Sergio Ramos, tampoc traeix la veritat al voltant de la temporada de Sergio Ramos, perquè és un tipus que moltes vegades ha lluit més per les coses que no tenen a veure amb la seva posició defensiva, sinó amb altres virtuts que són més pròpies de davanters o d'altre tipus de jugadors, que molt més circunscrites al que seria la seva tasca defensiva. I és veritat que ell mateix ha conegut que va fer una primera part de la temporada molt dolenta i que amb el clàssic va estar malament.
Bueno, el Francesc Via, que fa costat, el Pedro Quijada.
No, és cert, o sigui, a vegades, doncs, no sé, evidentment un gol com el d'aquest el farà passar a la història. I llavors tot això doncs fulmina qualsevol impressió posterior, però que no, vol dir que no sigui real.
Pedro, per cert, una pregunta i molt clara. Si no arriba a marcar Sergio Ramos, quina lectura fas del partit? Et va decepcionar en algun moment el Madrid perquè no va poder arribar a marcar fins al 93?
A veure, jo crec que a mi el Madrid em va decepcionar com a equip del minut 0 fins al minut 93. El que passa és que el futbol doncs té aquestes coses, i estic també d'acord que és un partit en què crec que l'escut de la samarreta va fer molt. És coses intangibles, coses que no es poden explicar, no? Potser van acabar decidint i donant la volta al partit, però futbolísticament crec que va ser una de les finals més pobres que jo recordo, per part dels dos equips, amb jugadors que jo crec que no estaven en les condicions òptimes per disputar un partit d'aquest tipus, no només Diego Costa, sinó jo crec que...
Kedira, per exemple? Kedira també és un exemple, o no?
Perquè... No, ja, sobta molt la decisió de Kedira, perquè és un jugador que no sé si podia haver acumulat 100 minuts després de la seva lesió de llarga durada i que sigués titular. Doncs jo crec que parla molt bé de Kedira, parla malament de Yerramendi, i bé, Kedira va fer un partit que per mi, en termes de competició, en termes de competició pura, de ser un jugador competitiu, a mi va ser dels jugadors que més em va agradar del Madrid a la primera meitat. Em costa entendre una miqueta el partit de Benzema i de Cristiano, que estic absolutament segur que no estaven ni de bon tros al 100% de les seves possibilitats, i a nivell col·lectiu crec que el Madrid va fer un partit molt pobre en totes les vessants del joc. La veritat és que no, fins potser podríem salvar els últims 20 minuts de la segona meitat, on més per cor que per qualitat va aconseguir pressionar molt més l'Atlètic de Madrid posicionalment i tenir la pilota en posicions més avançades i fer més mal també amb la pilota, però realment el Madrid crec que no va jugar bé fins a la pròrroga, realment, fins que va arribar el gol de Ramos.
Mm-hmm. I Pedro, per cert...
Jo volia dir una cosa, si em permeteu.
Sí,
hi ha un nom que no ha aparegut fins ara i trobo que és un nom absolutament cabdal a la temporada del Madrid, que es diu Bale. O sigui, Bale, per mi, si mireu, té tota la raó en què el partit va ser molt dolent, i crec que hauria estat molt més maco en el pla èpic que els dos gols finals, que són absolutament sobrers, no haguessin entrat, i dos gols, que jo diria, doncs, el de Sergio Ramos i el de Bale, que realment, si us fixeu, és que entra per més la mateixa escaire, no pot entrar,
sí,
i la dificultat de l'enramat és absolutament brutal, cosa que és un tio que tots veiem que no és precisament hàbil, segurament amb la pilota als peus, com ho demostra els xuts que va fer, i tot plegat, i que és un tipus que ha tingut una incidència bàrbara amb els dos títols del Real Madrid. És que, finalment, és l'autor del gol del triomf davant el Barça, i el gol del triomf, per mi, perquè després l'altre és, torno a dir, sobrer, de la final.
Francesc Aguilar, deies.
No, deia que no estic del tot d'acord, perquè si el Madrid està a punt de perdre la Champions, de quedar-se fora, és per dos, tres ocasions que va tindre claríssimes Bale, que va arribar sol davant de la porteria i les va tirar fora, No és que les parés al porter, sí, 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 al pal, absolutament, absolutament. Les va tirar fora. Jo crec que en aquest aspecte el secret va ser que va saber l'Ancelotti rectificar, ell es va donar compte que es va equivocar amb el Benzema i amb el Khedira, que no estaven. Jo vaig parlar amb el Modric, que el conec, a la zona mixta a l'acabar el partit, encara amb cabells llargs,
sí, i
em va explicar que ell es va refer amb el moment que va tindre el Isco al seu cantó, el Marcelo, per poder juntar-se i tocar una mica la pilota. La primera part estava desesperat. Jo crec que menospreciar com va menospreciar Lila Ramendi és un error, però si ja no vols ficar Lila Ramendi, fica almenys la solució de l'Isco. I jo crec que el Marcelo, i mira que és un jugador que em cau malament, aporta moltíssim amb atac. I la irrupció del Marcelo, el cantó del Modric, el Di Maria que ja estava per allà i l'Isco, van refer a un equip que li agrada jugar la pilota. I amb el cas del Cristiano Ronaldo, també pel matí vaig estar parlant amb un amic meu que treballa a la Federació Portuguesa, i em deia, Paulo Bento aquesta nit veurà el partit amb una espelma al cantó de la tele perquè està lesionat, o sigui, va sortir perquè és Cristiano Ronaldo, però no crec ni que arribés al 60%, està molt, molt més baix de condició física, i aquests dies fins que comença el Mundial pràcticament no farà treball d'esforç perquè està molt, 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 molt justet, però per això et dic que el Madrid, finalment, el que va fer valer és que en aquest moment jo crec que és difícil trobar un planter amb més jugadors. Tu veies la banqueta del Real Madrid i veies l'Atlètic de Madrid i veies que allò tenia que acabar malament per l'Atlètic, que l'Atlètic anava molt justet. Quan el Felipe Luis se li va lesionar un altre tros de jugador, també va notar moltíssim, i el Madrid, si arriba a durar 10 minuts més la pròrroga, li fa 2 o 3 gols més.
Sí, sí.
Un comentari sobre el tema que s'estava parlant de jugadors i tot això. Coincideixo amb el que deia ara el francès, que el Madrid va necessitar jugadors de perfil d'Isco i de Marcelo per trobar un joc que no va aconseguir trobar la primera meitat. I bueno, fer un parell de pinzellades més en quant a noms propis de la final. Els dos del Madrid, i un per una banda, i o sigui, per un costat positiu i l'altre per un costat negatiu. Pel costat negatiu, que no s'ha dit fins ara, em sembla
Iker,
que el partit de Casillas doncs ja deixa realment clar quin és el nivell d'aquest porter. Que a una final de Champions te la puguin guanyar sense xutar-te a porteria realment és molt greu, perquè el gol que li van fer és un gol que és difícil considerar-lo com a xut, com a remat o com a ocasió de gol, si no la fabriques tu a la teva pròpia contra, no? Uh-huh. És molt curiós que després, em sembla, ara no recordo bé si era amb l'1-1 o amb el 2-1 a la pròrroga, té una altra sortida autèntica,
sí,
deixant la porteria lliure i la pilota morta dins l'àrea. Sí. I aquestes són les dues accions de Casillas interrelacionades amb la pilota durant el partit. Després, m'agradaria parlar de Modric, que em sembla que per mi, si jo crec que és l'MVP del Madrid durant tota la temporada. Si la temporada que ha fet aquest jugador, em sembla, per mi ara mateix, no sé si seré molt objectiu o no, em resulta impossible ser objectiu amb aquest jugador, però jo crec que és el millor centrecampista del món actualment.
Uh-huh. Francesc Aguilar, que vas parlar amb ell al final del partit, també penses el mateix, que ara mateix Modric és, si no el millor del milloret al mig del camp, al món?
Home, és un dels grans jugadors. A mi el que em sap greu és que el Barça el va tenir fitxat, que el mateix Johan Cruyff en persona el va recomanar i que finalment el van fitxar. També és cert que el Tottenham va arribar molt de caler i se'l va endur, però és un tros de jugador i ara veurem el Mundial amb Croàcia. Fa un joc fàcil. Amb el Madrid ha après a sacrificar-se més, perquè hi ha una dada que, si us fixeu en els partits de Champions i mireu les dades que dona la UEFA, la quantitat de pilotes que roba, no us sembla? Mm-hmm. Però és un jugador que té molt de treball. El que passa que si el fiques pràcticament sol a darrere és molt complicat, perquè necessita algú per jugar a futbol. També jo crec que un altre ausent important, que l'heu deixat amb l'anàlisi, que és el Xavi Alonso. El Xavi Alonso en aquest Madrid és molt important, sobretot perquè
és la baixa més difícil de substituir de totes.
Sí, però la seva feina no només futbolística, perquè si us fixeu, durant el partit pràcticament va fer de tercer entrenador, perquè Zinedine Zidane va estar molt a sobre, però és que inclús va saltar amb el 2-1, va saltar al camp a abraçar els companys, és a dir, estava just al cantó i va intervenir molt, o sigui, va fer un paper de... I que jo també dic, igual que dic les vegades que no m'agrada el que fa aquest home des del camp i fora del camp, va demostrar, com va fer el Guillermo Moreno el seu dia, que és un professional, perquè es va perdre una final per ficar el peu, i això, vulguis que no, que per cert, és mig notícia, la UEFA està valorant, per petició del seu president Michel Platini, la possibilitat de canviar el reglament perquè per acumulació no et perdis una final, que es considera que és un càstig massa gros per una acumulació de targetes, doncs sobretot si no és per jugades violentes.
Em semblaria una gran idea, que això s'acabés portant a la pràctica, perquè, com bé dius, és un càstig massa dur per un jugador.
Francesc Via, sobre el final del partit, perquè tothom, molts ben dir que aquells que no eren ni de l'Atlético ni del Madrid, anàvem amb l'equip del poble, en aquest cas el del Xolo Simeone. Et va fer pena veure com anava caient aquell Atlético de Madrid amb gol rere gol a la pròrroga?
Molt sincerament, em va fer pena, perquè dels dos equips, evidentment, em veig més reflexat o reflectit en l'afició de l'Atlético de Madrid. Però després pensava en l'afició del Barça, que doncs, llavors no em sabia tan greu.
Per
ho tinc
cert...
de confessar, a mi.
Ens agrada, sempre amb sinceritat. Per cert, per la manera de guanyar que va tenir el Madrid, Francesc Aguilar, ens ho comentaves tu. Li pregunto abans al Pedro i el deixem ja que marxi, si vol. Però, Pedro, va faltar senyorio al Madrid en aquest moment? Treure's la samarreta, Cristiano Ronaldo, Varane enviant la puntada de pilota a la banqueta del
Florentino
Xolo.
Florentino Aznar.
Bé, això ja és temes externs, no? Però no sé si la imatge que es va donar sobre el terreny de joc doncs es podria haver millorat, Pedro.
Així ara ens comencem a plantejar que un jugador es tregui la samarreta i sigui un acte de poca esportivitat.
Amb un 4-1.
Em sembla molt avantatgista en aquesta situació i, clar, ho fa Cristiano. A mi, personalment, si m'ho preguntes... A mi, personalment, no m'agrada aquesta celebració. Però també et dic que em sembla una cosa 0% criticable. Mm-hmm. No es fica amb ningú, no falta el respecte a ningú, és el seu caràcter i és la seva forma de celebrar-ho. Mm-hmm. Varane, jo no vaig veure la imatge en directe. Si fa un cop de pilota a la banqueta de l'Atlètic de Madrid, és un gest que s'obre, però em sembla que Varane, de moment, en la seva trajectòria, no ha demostrat ni molt menys un jugador conflictiu. I, de fet, jo crec que ell mateix en penedeix i treu importància a l'acció perquè no crec que ho fes amb mala intenció. Mm-hmm. Per la resta de coses, jo sóc més de veure el futbol que de veure les celebracions i em va semblar correcte en tot moment. I a mi, sobre el senyorio, hi ha una frase que va dir un gran entrenador que va dir que per ell el senyorio era morir en el campo. I jo en això estic 100% d'acord.
Molt bé. Doncs Pedro Quijada, deixem que marxis i enhorabona altra vegada pels èxits esportius aconseguit aquest cap de setmana.
Moltes gràcies a tots.
Una abraçada. Francesc Aguilar, molt ràpidament, que ens quedem sense temps. No sé si vols afegir alguna cosa d'aquesta celebració del Madrid.
No, una cosa, i em fico en el terreny que no és meu, l'Espanyol. A mi m'hauria agradat molt més una idea que va tindre el Pere Arnau al cap al primer moment, que després el van deixar córrer, que era un tàndem Rubí i Sergio.
Doncs ara li... Ara ho traslladarem, això.
Aquest era un bon tàndem que jo crec que t'havies donat. I una cosa que escrivia fa molt poquet el meu company Jaume Miserax.
Ràpidament,
Sí, que el Sergio et queda sense un comodí. Si el gastes com primer entrenador, és complicat.
Doncs és cert. Francesc Aguilar, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Una abraçada ben forta.
Adéu.
I Francesc Via, tanquem amb tu. Amb una paraula, una frase, Sergio González, què?
Dubtes.
Bueno, doncs veurem. Francesc Via.
Jo tinc dubtes.
Veurem, parlarem amb tu més endavant. Una abraçada, Francesc.
Vinga.
Tornem demà.